sap com es diu aquesta noia, sap quina cara fa, i la mare d'Alves, per exemple, ja es va preocupar de fer la divulgació d'uns vídeos on se la veia perfectament. Per tant, protecció màxima des del punt de vista administratiu judicial, i dels mitjans de comunicació ho hauríem de fer, i ho fem també, però malauradament això d'internet, doncs, va com va, i tothom que vulgui li pot veure la cara i pot saber qui és.
Montserrat
sí.
I Jordi.
No, això és el que anava a dir, que jo sí que recordo que la mare de Dani Alves va publicar imatges a Instagram de la víctima, i recordo periodistes, us podeu imaginar els noms, que van sucar i pa. I per mi això sí que és significatiu, perquè em sembla que els entorns dels agressors encara segueixen fent servir la culpabilització de la víctima, que en el fons és cultura de la violació, com un mètode per dissuadir-la de denunciar. I em sembla que en aquest cas tampoc s'hauria de deixar d'explicar que això va ser així, perquè en el fons és una eina que tenen l'entorn dels violadors perquè les víctimes no denunciïn.
Jordi.
No, només per afegir tres coses. La publicitat influeix en els judicis, això està demostrat. És més, si no en la carrera de dret, en alguns màsters de dret o vinculats a comunicació s'estudia com la comunicació que envolta un judici influeix, sobretot en el cas de jurat popular als Estats Units o en el cas dels jutges, és a dir, gestionar l'opinió pública a l'entorn d'un judici s'estudia i es preparen estratègies de cara a fer-ho. Per tant, comptarà, segur. En segon lloc, crec que és molt rellevant el no acord. Crec que és molt rellevant el no acord. És a dir, es podia esperar pel que dèiem abans, no? El que deia l'Enric, de la potència del personatge, la capacitat econòmica del personatge. Semblava que tot podia conduir a un acord i d'això no hi ha hagut acord. Per tant, jo crec que això és molt rellevant en el fet d'empatar les postures i les versions. I llavors, clar, encara no s'ha fet sentència, per tant, és complicat posicionar-se per un cantó o per l'altre. Crec que quan es faci la sentència ens podem opinar amb la contundència que pot requerir, acabi com acabi, no? Però en tot cas, segons com acabi, serà impossible protegir la identitat de la noia, perquè si pel que sigui és declarat innocent, serà molt complicat, però si és declarat culpable, serà una persona molt valenta que ha aconseguit resistir a tot tipus de complicacions de poder-se enfrontar amb un judici, una persona amb molta potència econòmica i
clar, però el tema és que hi ha un problema sistèmic si la víctima ha de ser valenta, i fins i tot si ha de renunciar a la indemnització que li pertoca com a víctima, que és el que ella volia
fer. Estic d'acord amb tu, però precisament com que és un problema sistèmic, ella l'haurà començat a trencar, i això serà molt rellevant. Per tant, en aquest sentit, crec que tant que acabi d'una manera com de l'altra, és probable que acabi tinguent un cert reconeixement al nom de la víctima, que, per exemple, jo en aquest cas no conec. Mm-hmm. Perquè també davant de determinades postures o extrems de filtrar noms, etcètera, etcètera, també hi ha l'opció dels ciutadans d'actuar responsablement i no fer-ne cas, no?
Deixeu-me que saludi també el Benet Íñigo, cap de Societat de RAC1, que està seguint el judici. Benet, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com dèiem, avui ha estat el primer dia, ha declarat la víctima. No l'heu pogut escoltar, però què és el que n'ha transcendit d'aquesta declaració d'avui, Benet?
Doncs la veritat és que molt poca cosa, perquè cap de les parts intervinents en aquest judici ha volgut explicar massa com ha anat. Sí que sabem que la noia s'ha ratificat en la seva versió del que va passar aquell 30 de desembre del 2022, una versió que recordem que ha anat mantenint al llarg del temps i que per tant avui ha tornat a posar sobre la taula, i que és la mateixa que la mateixa nit dels fets, per tant té una coherència durant tot aquest temps. I el que sabem també és que és un interrogatori que ha durat una hora, perquè evidentment aquest és el testimoni probablement més important del judici, i per tant que duri una hora significa que primer ha respost durant una llarga estona segurament a l'interrogatori de la seva advocada per fer el relat ordenadament de tot el que volien exposar, i segur que la defensa doncs també ha fet moltes preguntes per intentar trobar esquerdes, trobar contradiccions, posar en qüestió doncs la seva versió del que va passar. Això és el que sabem del que ha explicat, perquè com deies és un interrogatori a porta tancada per protegir-la. Ningú l'hem vist ni entrar ni sortir de l'edifici del Palau de Justícia, ni tampoc doncs declarar a la sala, i per tant tot és de referències pel mandatcà, perquè per protegir-la doncs justament no l'hem pogut veure.
Avui també, si no m'equivoco, han declarat amigues de la víctima i també treballadors de Sutton, que no sé si les seves declaracions han estat o no rellevants.
Doncs mira, pel que fa a les amigues de la víctima, són les dues noies que van entrar, van anar de festa aquella nit amb ella, van entrar amb ella a la discoteca i la van atendre després de, que entrés amb Alves en aquell lavabo de, del reservat. Per tant, són testimonis també, en aquest cas, les amigues molt rellevants. Han estat, aquests sí que els hem pogut sentir, no hem pogut gravar, no podem reproduir àudios del que han explicat, però sí que les hem pogut sentir.
Sí.
I el que us podem explicar és que han estat testimonis molt durs amb Alves d'entrada. La primera resposta que ha fet una d'elles és que només arribar allà a la taula on estava Alves i el seu amic ja van detectar una actitud babosa, ha fet servir aquesta paraula, del jugador, allò quan les va saludar un massa tocament, l'altra amiga que se li va refregar d'una manera doncs massa no adequada, o que ella no li havia molestat, per dir-ho així, i per tant doncs han sigut, quan a les preguntes de les acusacions, han sigut molt contundents a l'hora de dir que des del principi doncs es van sentir incòmodes, també han fet servir aquesta expressió, amb la presència o amb l'actitud que tenien Alves i el seu amic.
Això pel que fa a les amigues, no?
Això pel que fa a les amigues.
Volies afegir alguna cosa més del que havien dit, Benet?
Sí, dues coses. La primera, que a les preguntes de la defensa d'Alves, que anava, evidentment, enfocada a qüestionar el relat de com havia anat aquella nit, ha fet moltes preguntes de, vale, si vostès se sentien incòmodes, parlen d'aquests tocaments, etc. Però abans de que passés tot, quina actitud tenia la víctima? Ballaven, estaven arrambats, es van fer un petó, i aquí les noies han estat molt evasives, han fet servir molt el no ho recordo. D'alguna manera donava la impressió que no tenien ganes de contestar aquestes preguntes o de, que no tenien ganes de recordar aquesta vessant. Clar, la primera reflexió seria no hagués passat res per dir que sí, que podrien haver estat ballant, podrien haver estat flirtejant, el que sigui, perquè això no té res a veure, no?, amb el que, amb si després va haver-hi una violació. Però aquesta negativa a reconèixer un acostament que està gravat en les imatges, sí que jo crec que la defensa ha aconseguit d'alguna manera demostrar al tribunal que aquestes noies, doncs el seu testimoni d'alguna manera evidentment està molt afectat pel que va passar a la seva amiga i que per tant no han volgut reconèixer coses que potser no hagués passat res perquè reconeguessin i els hagués donat més credibilitat. Això d'una banda. I de l'altra, en el que han estat també molt contundents i molt coherents, i això també queda reflectit a les imatges, és en el post, el que va passar després, un cop la seva amiga surt d'aquell lavabo, i sí, des del principi veuen que alguna cosa ha passat, els hi explica, sense entrar en detalls, bàsicament han dit les dues que el que més repetia una vegada i una altra era m'ha fet molt de mal, i estava molt afectada per la violació que havia patit al lavabo.
Això deies les amigues, però també declaraven aquests treballadors de Sutton, que no sé si el relat també ha coincidit amb el que han explicat.
Bé, han estat testimonis, diguem-ne, que segurament seran menys rellevants de cara a la sentència, perquè, de fet, no han jugat ni a favor de l'un ni de l'altre en el sentit del relat dels fets. Ells diuen són els cambrers que van atendre aquell reservat. Sí que han explicat doncs que, bueno, doncs que hi havia els dos amics. Un dels cambrers que ha declarat és el que va convidar les noies a afegir-se a la taula d'Alves, i que veien l'ambient doncs normal d'un reservat, de, bueno, d'unes persones que estan de festa, que ballen, que demanen alguna copa. El més rellevant per mi d'aquests tres testimonis no és tant el relat de si van veure alguna cosa estranya, etc., sinó el fet de que quan els hi han preguntat si havien demanat moltes copes, han dit que una ampolla de xampany, que unes copes, però no han dit molt que hi hagués molt d'alcohol en aquella taula. I recordem que una de les últimes, un dels últims arguments que ha afegit Alves, sí, la seva defensa, és que anava molt begut i que, buscant un possible atenuant, doncs no era plenament conscient del que feia. Per tant, en aquest sentit, sí que han estat testimonis que poden perjudicar aquest intent de buscar una rebaixa de pena d'Alves via el consum d'alcohol.
Dèiem que el jutge sí que ha establert unes mesures per protegir la víctima, però ha hagut de declarar a la mateixa sala on hi havia Dani Alves.
Sí, exacte. Hi ha diverses maneres de que una víctima, quan declari, doncs ho faci de la millor manera possible, de la manera més tranquil·la possible, i això passa per allunyar-la al màxim del seu agressor, no? De l'acusat, en aquest cas. Doncs hi ha vegades que es fa des d'una sala annexa on es connecta una videoconferència, per tant no estan a la mateixa sala. Aquest cop s'ha optat perquè sigui a la mateixa sala, separats per un biombo. És veritat que no els veus, però també és veritat que saps que està just al costat teu. També és veritat, i això, parlant amb advocats i advocades especialitzats, que sempre parlem de la revictimització dels judicis, no? Que la víctima, per la víctima és un tràngol haver de declarar en un judici, tornar-lo a repetir, etc, sí, etc. Però també és veritat que llavors es parla de la prova preconstituïda, és a dir, per què no es pot agafar la primera declaració que fa la víctima al jutjat d'instrucció i en lloc de fer-la venir la tornes a posar. Això no es fa perquè resta contradicció, la defensa es pot queixar de que no es pot defensar, no li pot fer preguntes, però a més, fins i tot per l'acusació, per l'advocada de la víctima, és important que el tribunal vegi directament i com més millor com s'expressa i per tant doncs, que li doni més veracitat. És a dir, que fins i tot per l'acusació té un valor, tot i fer patir a la seva clienta, que el tribunal vegi cara a cara a la víctima com s'expressa.
I una pregunta, Benet, perquè em deies que hi havia les amigues que la van acompanyar aquell dia, que van sortir de festa amb elles. També se les protegeix d'alguna manera? És a dir, la seva identitat, que no es pugui parlar amb elles a la sortida, perquè, clar, fer el fil a través de les amigues i de relacionar-lo amb una persona en concret també pot ser relativament senzill en aquest sentit, no?
Sí, 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 correcte. Mira, jo he pensat el mateix i realment les instruccions que ens havien donat els periodistes, com això de que no podríem, que no podríem sentir a la víctima, ja s'indicava que també quedava prohibit fer fotografies o acostar-se a la família i l'entorn d'aquesta víctima. I és veritat que pràcticament no, o sigui, no les hem vist més enllà de quan les hem vist declarar, és a dir, ja dins la sala, per tant és possible que hagin entrat per alguna altra porta que no sigui la principal del Palau de Justícia, i a més, una d'aquestes noies és amiga i és la cosina, per tant, si saps el nom de la cosina, és com dius, fàcil de lligar. I no han dit el nom. Normalment quan un testimoni entra a declarar en un judici, el primer que es fa és vostè fulanito de tal, i es dedica sí, no? I en aquest cas la jutgessa, la presidenta del tribunal, li ha preguntat si era la cosina de la víctima i no han dit el nom en cap moment d'aquesta noia, doncs per protegir també la seva identitat.
Deixeu-me que afegeixi també la conversa la Gemma Nicolàs, que és advocada especialitzada en violències sexuals i masclistes del despatx Elna Advocada. Senyora Nicolàs, bona nit.
Hola, molt bona nit.
M'imagino que també deu estar seguint aquest judici, no?
Sí, estem totes interessades a veure com abans exercir l'acusació particular. Sí, em sentiu?
Sí, teníem alguns problemes, però crec que l'hem pogut recuperar. Ara la sentim millor, digui-li.
Molt bé, doncs res, això, comentar que sí que estem seguint, no? Doncs tot el col·lectiu, aquest judici, que és tan, tan mediàtic, i també donant suport a la companya que està exercint l'acusació particular.
Ara també els hi trasllava als tertulians. Vostè creu que pot perjudicar d'alguna manera a la víctima tota aquesta atenció mediàtica que té aquest judici?
Sí, jo suposo que...
Doncs... Senyora Nicolàs, miri, esperis un segon, que la tornarem a trucar, perquè tenim alguns problemes amb la connexió i ara de seguida li torno a traslladar la pregunta. Mentrestant, Benet, avui Alves havia de declarar, però finalment no ho farà fins l'últim dia del judici, que en principi hauria de ser dimecres, no?
Sí, exacte. Ara, és una pràctica relativament nova, però que també s'està estenent cada cop més, que l'acusat declari al final. En principi, en els judicis, l'acusat és el primer en declarar, després de les qüestions prèvies, però moltes defenses doncs demanen poder declarar al final, que té una lògica, i és que d'aquesta manera poden donar rèplica, poden defensar-se de tots els testimonis o tots els pèrits o totes les proves que durant el judici surtin en contra seva. Si declaren al principi, doncs evidentment hi haurà coses que potser no, ja no poden contestar perquè no els toca, no? Mm-hmm. El tribunal ho ha acceptat com ve sent una pràctica, ja et dic, relativament habitual sí, últimament. I per tant doncs declararà en principi dimecres, que com dius és un en principi, perquè el judici té dues sessions més programades. Demà, que és només sessió de tarda, hi ha una vintena de testimonis.
Déu-n'hi-do.
Veurem si acaben tots, serà complicat, o acabarem molt tard o serà complicat. I la sessió de dimecres també és només de tarda, i aquí han de declarar els pèrits, tant els pèrits psicològics com forenses, com, no sé, els que parlin de diferents aspectes tècnics de la investigació. S'han de fer els informes finals i ha de declarar Dani Alves. Per tant, diguem-ne que l'agenda està carregadeta per només quedar dues sessions.
Per tant, es podria allargar dijous.
És una
aquesta possibilitat, no?
És una possibilitat.
Crec
o
que hem
dijous
pogut...
o el dia que tots els advocats tinguin un forat,
sí,
per poder-lo acabar.
Clar. Hem pogut recuperar la connexió amb la senyora Nicolàs. Bona nit de nou.
Hola, bona nit de nou. A veure si em sentiu,
sí,
millor.
De moment ara la sentim bé. No, estàvem parlant sobretot aquesta qüestió mediàtica, com podia afectar a la víctima, no?
Bueno, entenc que la pressió, com dèieu, ha de ser major, perquè després de declarar el judici, no?, tan important, no?, com és en aquests anys de la seva vida, doncs arriba a casa i tothom en parla, i la televisió en parla, i la ràdio, i els mitjans. Vull dir que entenc que ha de ser molta més pressió per ella, però també deu rebre molt de suport, també, precisament, no?, per aquesta explosió mediàtica, també tenint en compte que des de molts sectors, no?, se li dona suport i bueno, es creu amb el seu relat. També sé que des d'altres llocs no, eh?, però és veritat que com que canvia tant, no?, la manera, doncs, a nivell públic d'entendre les violències sexuals, doncs també entenc que pot ser per ella, o podria ser, perquè no la conec i per tant no sé com s'ho està prenent, però podria ser també un element d'empoderament o de força, dir no estic sola.
Clar, avui la defensa d'Alves ha dit que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència del futbolista. Vostè com ho veu, això? Perquè el fet que sigui un personatge mediàtic, una persona coneguda, pot haver fet també que s'hagin publicat detalls que, si ell no fos algú conegut, no s'haurien fet públics?
Bueno, en tot cas, el que s'ha pogut vulnerar en aquest sentit, si s'han publicat informacions, no?, que són de la seva intimitat, és algun atemptat contra el dret a la intimitat del propi Alves, però això no suposaria un atac contra la presumpció d'innocència. Com a una qüestió de previ pronunciament, que diu la llei d'enjudiciament criminal, no?, que al principi del judici es pot al·legar, doncs, que s'ha vulnerat alguna garantia processal que ha generat indefensió amb l'acusat, doncs és en el moment en què, bueno, doncs s'ha d'anul·lar potser, no?, aquella decisió, aquell acte processal que ha generat aquesta indefensió, no? I aleshores s'hauria d'haver suspès el judici, com pretenia, de manera, em sembla, que desesperada la defensa. No és el cas, no és el cas. No considero que s'hagi trencat cap garantia ni norma processal, i no s'ha atemptat contra el seu dret a la defensa, ni molt menys. Que és un tema, bueno, molt mediàtic, que evidentment, com comentàveu abans, el tribunal està influït també per aquesta qüestió mediàtica, no?, de que l'acusat en aquest cas és famós. Doncs clar, són persones, no?, i al final la seva funció jurisdiccional també és subjectiva. En tot cas, són professionals i evidentment, doncs, tindran en compte la prova que es practiqui en el judici, així ha de ser.
Ara comentàvem també a la tertúlia que fins a un cert punt ens sorprenia, no?, que la víctima hagi hagut de declarar separada només d'aquesta mampara, i li volia preguntar, vostè que té experiència en aquest tipus de casos, si normalment es fa així en aquestes situacions, o no se la podria haver fet declarar des d'una sala diferent, per exemple?
Sí, és veritat que en el cas de víctimes adultes, bueno, de persones, no?, que han patit delictes, i de dones en concret que han patit delictes d'índole sexual, costa molt, si són adultes, que declarin en una sala diferent, per videotrucada o inclús des d'un altre lloc, no cal que fos inclús a l'audiència provincial, podria ser, no?, pel sistema BEDEX, per videotrucada, amb el sistema habitual de videotrucades dels jutjats, podria declarar des d'un altre lloc, però el sistema és molt reaci, perquè vol aquest principi, no?, d'immediatesa, no?, el tribunal vol veure, no?, les reaccions de les cares, inclús de l'acusat quan ella parla, no?, o d'ella quan està allà l'acusat, i per tant, el sistema és molt reaci, protegeix encara massa poc a les víctimes de delictes, i menys quan són adultes. El biombo, la mampara, sol ser bastant insuficient per la vivència que tenen les dones, a l'hora de declarar, perquè, bueno, és una cosa, doncs, això molt, molt endeble, no? I jo crec que s'han de posar més esforços en protegir-les. Allí preveu, d'altres mitjans, però a la pràctica habitual, que el que preguntàveu, són rares, no? És rar l'ús d'altres mitjans. I després també el tribunal el que fa és intentar evitar al màxim que pugui al·legar nul·litat del judici posteriorment la defensa. I ja crec que ja ho ha intentat també, dient que el fet de que la declarés, no?, a través del vídeo amb la mampara, doncs que vulnerava, no?, el dret de defensa del seu representant. Vull dir que els tribunals tendeixen a minimitzar al màxim les possibilitats també de recurs o que invaliden el judici. En aquest sentit, continuen insistint molt en la presència física de les víctimes.
anant una mica més, més enllà d'aquest judici, de com està anant, no sé si creu que per com s'ha tractat tot aquest cas, això pot ajudar a canviar també alguna cosa, sentar jurisprudència? Si vostè creu que pot ser que hagi servit per fer un clic o un canvi de mentalitat en una part de la societat, de veure com una persona famosa amb un poder, doncs, amb un poder elevat, ha passat un any en presó preventiva i ara s'està afrontant a un judici d'aquestes característiques.
Sí, jo crec que estem vivint, no només per aquest cas, estem vivint uns anys d'una absoluta revolució feminista, d'arribar, doncs, no, a tipificar i a modificar les lleis, no només el Codi Penal, d'altres, i de que moltes de les reivindicacions del moviment feminista, no, històriques, doncs això siguin plasmades a les lleis, estiguin als mitjans, se'n parli, i en concret respecte a les violències sexuals, no, doncs que es visibilitzin, que hi hagi suport mediàtic, i exacte, que un home poderós pugui estar assegut, acusat a l'Audiència Provincial durant diversos dies de judici, venint de presó provisional, estant amb, no, conduït per Mossos d'Esquadra, quan la noia mateixa dubtava d'ella, dubtava de que la creiessin, no, el dia dels fets. Crec que estan canviant moltíssimes coses i jo estic molt orgullosa de les dones, d'aquesta dona que va denunciar, que tampoc conec la seva identitat, el seu nom, i tampoc el vull buscar, justament per contribuir a la seva intimitat, no vull fer la tafanera en aquest sentit, i estic molt contenta de que les coses canvin. I també puc dir que la funció jurisdiccional també va evolucionar positivament, també canvia. Jutgen molt menys a les víctimes, tenen molt més en compte el seu relat, vull dir, estan avançant molt les coses.
Mm-hmm. A veure, tinc algunes mans aixecades aquí a la taula, no sé si, Isabel, li volies comentar alguna cosa a l'advocada?
Bueno, jo veig que, no sé si, no és tant una pregunta, sinó una reflexió, no? Jo crec que els ulls primitius de la societat amb què avui ens mirem els delictes sexuals, que benvingut sigui, eh? Però també ens correm, jo crec, un perill, no? I és que no parlem mai de presumptes víctimes o presumptes agressors, sinó que donem per fet que són agressors i víctimes. I jo no, aquí no vull qüestionar el fet de que l'Alves hagi donat quatre versions, etc, no? Però em sembla que és perillós, o que és delicat, o que requereix una reflexió molt profunda, el fet de que ens mirem els delictes sexuals sense contemplar les presumpcions. Perquè ara, doncs s'ha parlat d'aquesta solidaritat amb la professional, amb el professional que estava acusant a Dani Alves, i també entenc que hi ha una solidaritat igual amb el professional o professional que defensa el Dani Alves, en tant que són professionals que intenten fer que tinguin un judici just uns i altres. És evident que jo crec que hi ha que Alves el que va fer és sortir com sortia cada nit, i el que va passar és que una noia que es pensava que tindria una nit d'amor o de relació amigable, va ser violada. Probablement, si aquesta presumpta víctima, es pot demostrar tot això en el judici. Però jo crec que si no parlem de presumpcions i només ens mirem els delictes sexuals donant per fet que això és així, jo com a dona, que estic absolutament a favor d'aquests ulls punitius amb la que la societat s'està mirant tots aquests fets, em sento bastant insegura. Crec que podem córrer un risc de caure en alguna cosa que segurament no ens agradaria.
No sé si vol comentar alguna cosa l'advocada sobre això.
Sí, bueno, jo comentaria dues coses, no? En primer lloc, que la presumpció d'innocència és un dret fonamental i és una garantia dels procediments penals. Per tant, si estem parlant d'un altre àmbit, jo crec que no regeix la presumpció d'innocència com a tal, eh? Una altra cosa és, evidentment, doncs, informar, i això ho sabreu vosaltres millor des de l'àmbit periodístic, doncs, amb rigor, etc. Jo sí que tinc clar que, com a jurista que estic parlant avui aquí, no? Jo sí que em crec el relat de la víctima, i per tant jo puc dir que jo me la crec, i que, bueno, doncs, no tinc per què qüestionar el seu relat, no tinc per què parlar de presumpció d'innocència en el procediment penal, sí, insisteixo, però des del meu punt de vista, des de com jo interpreto els fets en aquesta tertúlia, jo no estic condicionada per la presumpció d'innocència. Això per una banda, no? I després, per l'altra, jo com a dona sí que crec que està molt bé, no?, fes un pas endavant i creure'ns, d'entrada, creure'ns en el relat. Vull dir, jo no em sento més insegura perquè ara parlem de violència sexual i d'entrada donem credibilitat a la víctima. Després, a nivell penal, ja dic que s'haurà d'aprovar moltes coses, perquè sovint també els tribunals, no?, i això si es parla d'una manera personal amb jutges o jutgesses, a vegades diuen, ostres, si jo em crec a la víctima però no tinc proves com per condemnar. Doncs bé, això és un altre, no? Per tant, és un altre nivell, és un altre àmbit del procediment, ja es veurà. Però com a dona, jo crec que és molt important i a mi em sembla un pas increïble que tinguem confiança en el nostre relat i que ens creiem entre nosaltres, quan de fet, no, una de les dels instruments del patriarcat realment ha estat sempre considerar que el que dèiem era mentida o que tenim un ànima espuri i que denunciem per obtenir una altra cosa.
Per tant, vostè està parlant com a dona, no tant com a jurista. Entenc que està parlant com a dona, no com a jurista.
No. Jo, si estic en un procediment penal, hauré de vetllar per la presumpció d'innocència de l'acusat, però és que jo no estic parant ara mateix, és un procediment penal. Estic fent una tertúlia com a advocada, oi? I sí que utilitzo la perspectiva feminista per analitzar, doncs, el meu discurs, el meu posicionament i el que comento. Evidentment, si estic en una funció, com dic, no? Doncs en un procediment penal hauré de respectar la presumpció d'innocència, com no hi ha cap altra opció, dins del que és un procediment penal. Però ara mateix no estem fent un judici, ara mateix estic expressant la meva opinió i està clar que a part jo treballo amb perspectiva feminista, això sí, i considero que és doncs quelcom defensable, evidentment, i legítim, i a part acorde també amb les normatives vigents. Respecte al per què em solidaritzo amb l'acusació particular, també comentar que és que conec personalment a la companya, a l'Esther García, per això també ho he comentat. En canvi, no tinc l'honor de conèixer la companya que defensa el senyor Alves.
La Montserrat, però... volies comentar
sí,
també alguna cosa?
Sí, tinc un parell de preguntes. Bueno, el primer de tot, que estic completament d'acord amb la senyora Nicolasi, que a mi el que em fa sentir insegura no és el debat sobre la presumpció d'innocència, sinó sortir un dia a ballar amb les meves amigues i que m'acabin violant en un lavabo. Li volia preguntar un parell de coses. Primer de tot, que vostè ha parlat de clic social i d'un major consens social al voltant de les violències masclistes, li volia preguntar si aquest clic que s'està visquent als tribunals d'alguna manera s'acabarà visquent també a la societat, en el sentit que hi haurà menys agressions sexuals, perquè sí que és cert que és molt positiu que a nivell jurídic doncs es tractin les coses d'una determinada manera, però al final es segueixen produint violacions i l'estructura del patriarcat en aquest sentit segueix bastant intacta. I la segona pregunta que volia fer-li és si vostè pensa que el fet que els testimonis no hagin donat resposta respecte a si el fet que la víctima ballava o no amb les ha perjudicat, perjudicar la versió de la víctima.
Val, doncs bon, respecte a la primera de les qüestions, doncs és el que, no, el que sempre, el que volem, no, el que desitgem, no, una societat més lliure de violències, també de violències sexuals i violències masclistes, no, d'àmbit sexual. Suposo que això anirà canviant, no? Jo a vegades veig a nois joves doncs amb un discurs molt més igualitari, entenent la sexualitat de manera molt diferent, també veig coses que van justament en sentit contrari, eh? Per tant, bueno, crec que la direcció és continuar lluitant, continuar intentant transformar no només les lleis, sinó també les consciències, i no ens hem de despistar amb els grups més joves, no? Hi ha molta feina a fer, això, ja surten estudis a vegades, no?, de com afecta la pornografia, etcètera. Pornografia també, doncs, molt androcèntrica, no?, i molt, molt masclista, vull dir, no tota la pornografia ha de tenir el mateix impacte, eh? Però, bueno, continuarem treballant. Tant de bo, no?, hi hagi aquesta millora, no?
I sobre la segona qüestió, senyora Nicolàs?
Sobre la segona qüestió... Clar, això és una opinió també molt depèn del professional. Jo potser hagués preferit que les amigues haguessin declarat sense cap tipus de fissura ni cap tipus d'ambigüitat per donar més credibilitat al seu relat. Potser sí.
Tu dius Montserrat en el sentit de...
Consentiment...
No, ho deien en el sentit de que si diuen que recorden molt bé què va passar a partir d'un moment, però no recorden molt bé què va passar abans, això potser podria
perjudicar el relat. Ho entenc com una manera de dir... fins i tot elles tenen interioritzat que s'expliquen que la víctima ballava o fins i tot interactuava amb l'agressor, això vol dir que per tant no era una violació perquè hi havia un consentiment, no? Que no tinguin això interioritzat.
Clar, sí, segurament ho tenen. És possible que també s'hagi doncs, treballat o s'hagi preparat aquesta declaració. I és veritat que en el moment en què comença a haver indicis de que la dona consentia en un inici, costa molt més provar el no consentiment després. És veritat també que jo espero que el tribunal tingui molt clar que el que passava abans d'arribar al lavabo no era rellevant, perquè el no consentiment va ser en el moment del lavabo i en el moment de l'agressió sexual. El que passava amb la botella de xampany en aquell reservat i si ballaven o no, doncs espero que el tribunal tingui prou criteri com per no valorar-ho. Però bueno, sí que és veritat que han mostrat que estan en una posició, doncs, això, molt parcial, no?, molt a favor de la seva amiga, cosa que és completament comprensible, eh? Mm-hmm. Vull dir que també el tribunal tindrà criteri suficient com per entendre i interpretar així la prova.
És que jo crec que amb això que estan dient té transcendència, és a dir, més enllà de que hi hagi consentiment, que tu ballis, que tu flirtegis, que tu petonegis, que tu etcètera, etcètera, en el moment que tu decideixes que allò s'ha acabat, la teva autoritat com a dona, com a, que estàs a, i s'ha acabat, és a dir, jo crec que aquí sí que em sembla que hi ha una perversió latent de pensar que com que estàvem ballant, com que ens ho estàvem passant bé i com que semblava que flirtejàvem, hi havia un consentiment. No, el consentiment no existeix en el moment que jo decideixo que s'ha acabat.
Això és el pensament que malauradament encara té molta gent.
Clar.
I gent més jove de la que ens pensem,
fins a quin punt que aquestes amigues que quan van a declarar han en el moment que se'ls hi pregunta, escolta, però vosaltres us anava bé i estàveu lligant, el que diríem entre nosaltres lligant, se senten dèbils a l'hora de dir, doncs sí, estàvem lligant, però això no implica que en un moment donat, encara que a mi m'estiguin fent petons, fotent mà, m'és igual, el que sigui, jo en un moment que dic s'ha acabat. I aquesta, jo crec que aquesta sensació de debilitat en el discurs no respon a tenir la fermesa necessària com dir, escolta, no passa res, jo puc decidir que s'acaba una història que no m'interessa en el moment que ho decideixi, i això no hi ha volta de full.
Digui, senyora Nicolás, no sé si volia afegir alguna cosa més.
No, celebra les mesures que està prenent l'audiència, això sí, per protegir la intimitat i la imatge de la dona denunciant. Trobo que està molt bé, no s'ha filtrat res de moment i celebrar aquestes mesures. Esperem. És un canvi també substancial.
Esperem que segueixi així. Gemma Nicolás, advocada, doctora especialitzada en violències sexuals i masclistes del despatx Elna Advocades, també membre de Dones Juristes. Moltíssimes gràcies per entendre'ns aquesta nit.
Gràcies a vosaltres, un plaer, bona nit.
I encara tinc per aquí el Benet, crec també, Benet.
Sí, estic aquí.
No sé si vols comentar alguna cosa de les que hem dit fins ara o de les que ha dit l'advocada.
No, que evidentment sobre el qüestionament de la víctima, doncs que xoca pel discurs, doncs per la sensibilització cada cop més gran que per sort hi ha pel que fa a les agressions sexuals, pel feminisme en general, però que ho veurem molt durant aquest judici, és a dir, la defensa, el que haurà d'Alves, el que haurà de fer en aquest judici, la seva feina serà qüestionar la versió de la noia, i per tant els diferents testimonis que a partir de demà comencin a passar, com han fet els últims d'avui pel jutjat, s'enfrontaran a preguntes que aniran enfocades directament, doncs, a posar en qüestió la víctima, i per tant doncs, haurem d'anar explicant si se'n surt o no en aquesta tasca que haurà de fer l'advocada.
Demà deies que hi ha moltíssims testimonis, Benet, qui ha de declarar, per exemple, així fent una llista ràpida?
Doncs mira, tenim el menú, començaríem amb el responsable de Sutton, de la discoteca, la persona que més va estar amb la noia després de que ella expliqués a un porter el que havia passat. També tenim una dotzena de Mossos d'Esquadra que han participat en aquesta investigació, perquè aquests són testimonis de l'acusació, no?, que vindran a reforçar a quines línies van seguir, quines proves van trobar que reforcen aquesta tesi, i també començaran a declarar testimonis de la defensa, entre ells l'amic de Dani Alves, que era amb ell,
sí,
i que per tant doncs va estar allà a la discoteca amb les noies, la dona de Dani Alves, Joana Sant, també està previst que declari demà, recordem, cridada per demostrar des de la distància
que estava begut, no?
Exacte, perquè van tenir una conversa per... no era ni a Catalunya, mm-hmm, doncs per dir que en aquella conversa va notar que Alves estava begut, i aquest seria una mica el que esperem del dia de demà. Doncs veurem per on surt cada testimoni i quin interrogatori fan les parts.
Doncs Benet, t'esperem demà també a la tertúlia del no ho sé, perquè a més aquesta sessió, com deies, demà, que és
que no estigui en marxa encara,
de tarda, i segurament doncs evidentment tindràs novetats. Veurem com ens organitzem, però en tot cas comptem amb tu perquè ens expliquis totes aquestes novetats. Moltíssimes gràcies, Benet, que vagi bé, bona nit.
Molt bé, bona nit.
A veure, Enric i Jordi, que no us he sentit encara sobre aquesta qüestió. No per culpa vostra, sinó perquè ho hem anat allargant, eh?
Ha estat molt interessant. A veure, hi ha el detall també de... Abans he parlat del pacte, no? Perquè hi havia un pacte que ha tingut com dos moments, i fins i tot el darrer moment ha sigut durant aquest cap de setmana, que doncs, ha estat molt, molt, molt a punt de fer-se i fins i tot hi havia els diners preparats per si això es produïa i evitar el judici, no? O sigui, aquí hi ha hagut, més enllà de, del que ara puguin la contundència, que puguin mostrar unes parts i altres en el judici, aquí hi ha hagut un diàleg, un intent de negociació per arribar a un acord i evitar aquest judici. Per un, per l'acusat, doncs per evitar més anys de presó i una condemna doncs més dura, per l'altre evitar el mal tràngol d'haver passat doncs aquests tres dies, no, i tenir i estar amb aquesta posició. Per tant, això ha estat molt molt a punt i fins i tot durant el matí d'avui encara es parlava de que
hi havia el dubte, no, de si potser podia, abans de començar dirien que hi havia un pacte o no.
I després hi ha el tema etern, no, de la presumpció d'innocència, més enllà d'aquest cas concret, no, que bueno, això en els judicis polítics, en els judicis econòmics, allò de la pena del telediari, etc, la influència que pot tenir això en els tribunals, i que hi ha gent que se sent ja condemnada abans de passar del judici. No crec, aquest no és el cas, perquè el mateix Dani Alves ha admès que hi va haver un contacte sexual, i aquí la discussió si va ser amb consentiment o no. Però, per tant, diguéssim, la cosa està bastant clara. Però sí que en altres casos que estan implicats persones conegudes, famoses, etc, doncs la gent es crea, no, una pel·lícula dels fets, que ja abans que es produeixi la prova real, el judici real, etc, doncs ja aquella persona doncs és condemnada o no, o ja es considera innocent, no? I per tant jo crec que aquí és un tema que recurrentment surt quan hi ha judicis amb persones conegudes o judicis rellevants que tenen transcendència, i que aquí sí que estic d'acord amb l'Isabel, que s'ha d'anar molt al tanto, sobretot els professionals que treballen en aquest camp, els advocats, advocades, fiscals, procuradors i sobretot els magistrats.
Sobre això també m'agradaria dir que, malgrat evidentment que s'hagi de respectar la presumpció d'innocència, que jo no sé, Isabel, si tu deies en general o deies per com ho estàvem parlant nosaltres aquí concretament, però crec que aquí a RAC1, i defenso també els companys, hem estat molt curosos en tot aquest procés de respectar la presumpció d'innocència.
Jo interpretava que estava parant una jurista i, per tant, sincerament, no podia entendre com no... I en el moment, clar, quan després ens ha dit que no, que parlava com a dona, doncs llavors, sí, evidentment, res a dir, no? Però llavors no parlem com a juristes, no? Perquè, si no, si ens traiem el barret professional... I jo no sóc jurista, però entenc que en qualsevol estat de dret, i jo espero que en el meu estat de dret, més enllà de que es comenci a mirar amb ulls fiscalitzadors qualsevol actitud masclista i d'abús de poder, i etcètera, etcètera, i Alves probablement... Doncs potser sí, no? Però a mi m'ha semblat que ho havia de preguntar, sincerament.
Sí, sí. No, i anava a dir, independentment d'això, sí que hi ha una altra qüestió que molta gent ha posat en dubte, no? Que és aquest any de presó provisional de Dani Alves. I en aquest sentit, sí que m'agradaria dir que un jutge no pren una decisió de mantenir una persona amb unes mesures tan restrictives com és una presó provisional si realment no té indicis de que aquesta persona, doncs, pot marxar, bueno, sí, evidentment, però vull dir que hi ha molta gent que també ha posat en dubte que hagi estat en aquesta presó preventiva. Evidentment hi haurà excepcions, però no ha estat un capritx del jutge que Dani Alves doncs passi tot aquest temps engarjolat.
No, evidentment que no, perquè no tenia residència a Espanya, i a més tenia prou mitjans com per marxar si ho volia. També és cert que em sembla que de vegades parlem de presumpció d'innocència i confonem una mica el que és la presumpció d'innocència amb el que és posar en dubte a la versió de la víctima. Jo sí que sóc jurista, i en qualsevol cas, en un judici, el que faria és, doncs, la càrrega de la prova recau sobre tal, una cosa ben feta en fonament jurídic, però si tinc un micròfon a davant, a mi no em cauran els anells per defensar la víctima si em sembla que tots els indicis apunten que la violació es va produir.
Jordi.
No, jo ho apuntava al principi, com que s'abunda sobre bastant sobre el mateix, i he apuntat el tema del no acord, que jo crec que és significatiu, i a la meva manera ja volia posicionar-me una mica del que pot acabar passant amb el fet que no hi hagi hagut acord. Però sí, jo porto tots els anys del procés demanant, i abans, que ara s'ha demostrat el que era l'Operació Catalunya, demanant presumpció d'innocència, val? i barallant-me amb gent que deien però segur que alguna cosa hi ha, i segur que alguna cosa hi ha, i al cap de 10 anys es demostra que no. Però el fet de jo ara estar dient això sembla que estigui defensant l'Alves, quan no en tinc cap ganes. Però si comencés a qüestionar segons què, semblaria que estic posant-me de part de la presumpta agredida. Llavors, sí, però, és un tema en el qual em demano 10 minuts de tertúlia quan sapiguem la sentència i que puguem dir clarament el que opinem quan s'hagi demostrat el que ha passat, però que en aquests moments és complex dir massa més del que, almenys per mi, em genera una contradicció arribar fins a segons quins extrems.
Em sembla una mica cínic fer aquesta comparativa precisament perquè el que passa a l'operació Catalunya és que en termes jurídics no es respecta la presumpció d'innocència, perquè es fan escorcolls i es fan informes falsos completament tendenciosos, i el que està passant és que la presumpció d'innocència, evidentment en el cas de Dani Alves, sí que s'està respectant perquè fa els jutjats.
Aquest també era un dels arguments pel qual era complicat donar la meva opinió, perquè evidentment comparar una cosa amb l'altra és arriscat.
Cada cas és així.
I que s'ha de separar el que és un procés judicial del que és una opinió pública. En el cas de l'operació Catalunya, evidentment el procés judicial està completament corcat.
D'acord. Però també em dificulta poder dir que confio segurament amb la justícia, i també em dificulta una determinada afirmacions que pel fet de ser de traç gruixut, d'entrada són injustes, segurament, i poden portar contradiccions, segurament.
Però en aquest cas es pot mirar la tendència del que és el poder judicial, no? El poder judicial té un principi que treballa per sobre de tots, que és el de la unitat d'Espanya, i per tant això és el que passa amb l'operació Catalunya, i el poder judicial, abans, m'atreviria a dir, del cas de la manada, treballava per la protecció de l'agressor, no de la víctima. Això va trencar un sostre de vidre.
Però en aquest cas, que fins i tot la jurista que parlava des d'una visió feminista, i que a mi em sembla molt bé que ho expliqui, em sembla molt bé les postures que s'han esfriat ahir, jo ho faig des d'una òptica feminista i per tant em crec la víctima, em sembla superbé, i al mateix temps ha subratllat que el propi sistema judicial en algunes coses no ha avançat prou i de cara a la protecció de la víctima és insuficient, però també ha subratllat coses que diu algunes cosetes estan canviant, doncs també en aquest sentit d'un sistema judicial que jo no em crec gaire, en aquest cas he de subratllar que si hi ha coses que estan avançant en un sentit més aviat positiu i de protecció a les dones, doncs també em sembla bé. Però jo insisteixo, em moc en termes més o menys absoluts, i per tant, fins que no s'hagi demostrat definitivament què ha passat, per mi és complexa en aquí opinar més enllà del que he dit.
El que vull dir és que la sospita, o sigui, un moment, la sospita sobre la presumpció d'innocència, si es respecta o no es respecta als tribunals, en el cas de l'operació Catalunya, per exemple, podria ser completament fonamentada, i en el cas d'una víctima d'agressió sexual no és fonamentada, perquè en tot cas no només s'ha respectat la presumpció d'innocència dels agressors, sinó que se'ls ha protegit històricament. Aleshores em sembla que no és, en cap cas, és comparable.
Enric, va, sí, per tancar aquest tema.
Un no ha de demostrar si és culpable o no. Aquest és un principi. És a dir,
bueno,
un és
fins que invertim la càrrega de la prova, Enric, ja arribarà.
Un és innocent mentre no es demostra el contrari. Un no ha de demostrar que no és culpable. I, per tant, aquest és un element molt important, i molt important. Per exemple, quan tu estàs en la pressió mediàtica sobre un jutge o sobre el sistema judicial, i ara em remeto al tema, per exemple, del tema terrorisme vinculat al tsunami democràtic, no? Hi ha un fiscal, amb aquest clima que hi ha, que sí, som terroristes i tal, i ara un fiscal diu, no, és que això no és terrorisme, la pressió que hi ha sobre aquell fiscal que s'atreveix a contradir un estat d'opinió que diu que sí, que aquests són terroristes, és brutal, no? I per tant, aquí també s'ha de demanar la valentia dels qui han d'aplicar la llei, de dir, escolti, si jo no ho veig clar, si això realment no veig que se m'hagi demostrat que aquests senyors són terroristes, jo no els puc acusar de terrorista. Per molt que em diguin, per molt que algú digui, no, però a mi em van trencar un dit, i això ho considero una agressió de l'ésser humanitat. No. Escolti, si la llei, trencar-te un dit, no preveu que sigui terrorisme, no et poden acusar de cap manera, per molts titulars i molt que la víctima digui que sí que és terrorisme, si la llei no preveu, no se't pot condemnar.
Isabel, vols dir alguna cosa més per tancar ara
no,
sí, el tema?
No, jo crec que cadascú ja ha defensat el que els semblava. Jo crec que jo sí que confio en que la justícia té els mecanismes de correcció propis com perquè les coses es recondueixin quan un s'equivoca i quan un jutge s'equivoca i quan un no fa bé la seva feina, i per tant penso que confio també que en aquest judici doncs, no s'inverteixi la càrrega de la prova i es facin les coses de la manera que el dret democràtic ens empara, i evidentment només dir que a mi el senyor Alves em pot produir més o menys simpatia i puc pressuposar, doncs, com a dona que tenia una manera d'actuar, doncs, que li havia funcionat sempre i que segurament, doncs, hi havia maneres de fer les coses que han provocat el que han provocat, i jo no tinc per què dubtar d'una versió o de l'altra, però evidentment em sembla que estarem davant d'un judici. Els judicis són públics, els judicis tenen totes les garanties, i com deia en Jordi, no? Quan tinguem la sentència, com que a més no haurem estat en aquest judici, al final a mi em passa una cosa, jo no sóc jurista, però com que estic casada amb un advocat penalista, percebo i parlo i tinc molta informació sobre aquest tema, i al final moltes vegades a casa el que ens acabem dient és, escolta'm, aquesta persona que està comentant això ha estat durant tot el judici, ha vist tota la prova, ha estat a tots els informes, ha estat a tots els peritatges, a tots els testimonis, perquè ens és molt fàcil des de fora acabar decidint que aquesta sentència és injusta o que aquesta sentència és justa, o etcètera, no? Jo confio en que el sistema farà justícia, sincerament.
Montserrat, si ets capaç de dir-ho en 20 segons...
20 segons. No, que volia fer l'últim apunt, que moltes vegades amb una violació d'aquest tipus parlem de consentiment, i em sembla que parlant de consentiment ens oblidem de l'exercici de poder. És a dir, evidentment, Dani Alves no volia el consentiment de la víctima. Moltes vegades el perfil de l'agressor, que és una mena de depredador sexual, com en aquest cas l'agressió sexual demostra, no busca el consentiment de la víctima, busca precisament que no hi hagi consentiment i exercir sobre el poder sobre ella. Vull dir, perquè de vegades ens embarbussem una mica parlant de violències sexuals i el perfil de l'agressor, en aquest cas, em sembla que és bastant concret.
Les 9:46, se'ns ha fet tardíssim i encara vull parlar d'una altra qüestió, perquè demà, com dèiem, hi ha judici de tarda i en parlarem durant el no ho sé. També tindrem el Benet Iñigo amb totes les novetats d'aquest judici a la tarda. Per tant, deixeu-me que fem una pausa i ara de seguida, quan tornem, parlarem d'una altra qüestió que tindrà força afectació demà, que són aquestes manifestacions que faran els agricultors a diversos punts del país.
RAC 1. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
T'imagines estrenar una cuina de disseny a mida i amb qualitat alemanya? Sona bé, oi? I si, a més, te l'emporta sense IVA, encara sona millor. Hem renovat la nostra botiga Ego de Sabadell amb les últimes novetats i tendències. Vine a visitar-nos i podràs deixar d'imaginar i emportar-te la teva cuina sense IVA. T'esperem al centre comercial Via Sabadell. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i pràcticament 48 minuts, canviarem totalment de tema, perquè, atenció, tots aquells que hagueu d'agafar el cotxe demà al matí, perquè hi pot haver problemes a totes les carreteres, el motiu és que els pagesos han convocat tracturades, també hi haurà marxes lentes a tot el territori per exigir a Europa que acabi amb aquesta competència deslleial que es arriba des de fora de la Unió Europea. I per parlar-ne tenim en línia el Toni Martínez, que és portaveu de la plataforma 6F, que són els convocants precisament d'aquestes mobilitzacions de demà. Senyor Martínez, bona nit.
Hola, bona nit.
Ens podria fer un mapa, un dibuix de quines seran les principals afectacions que hi haurà demà a les carreteres?
Demà les principals afectacions aquí a la comarca de Lleida seran la 2 i la C25, al Bages la C16, a Osona la C17, a Tarragona la Nacional 240, la P2 i la C14, I també al Baix Ebre la P7.
Per tant, hi haurà diverses afectacions que començaran, no sé si des de primera hora del matí, i més o menys quanta estona està previst que durin?
En el cas de Lleida, jo us podria parlar amb el cas de Lleida, sí. Tenim previst que comenci el tall a la 2 a les 8 del matí i allargar unes 48 hores.
Durant 48 hores seguides, el tall?
Sí.
Al marge d'aquestes aturades que hi hagi aquestes properes hores, que ara si de cas li preguntaré també alguna qüestió més, vostè em deia, és pagès a Lleida, què és el que realment es reclama? Què és el que es vol aconseguir amb aquestes marxes lentes?
Pues amb aquestes marxes lentes i talls, el que volem aconseguir és que l'administració ens escolti i que facin que el nostre treball sigui més fàcil, que ens emplen menys de burocràcia, uns preus justos pels nostres productes i que les matèries que ens arriben d'altres països compleixin la mateixa normativa que nosaltres hem de fer aquí a Europa.
Posem un exemple concret, per exemple, de productes que venen de fora que ho tenen més fàcil o que són més econòmics que els que es produeixen aquí.
Tenim l'exemple com productes hortícoles del Marroc, també tenim com taronges i altres verdures que ens arriben que no compleixen la mateixa normativa fitosanitària que aquí a Europa. Per això és una competència de GIAL, perquè nosaltres hem d'utilitzar uns certs productes que ells no utilitzen, nosaltres no els podem utilitzar, i ells els costos de producció són més barats. A nosaltres es augmenta els costos de producció i ens paguen menys diners pels nostres productes.
Però això no és un problema que ve de fa dos dies, m'imagino que això ja fa temps que s'arrossega.
No, això fa molts anys que s'arrossega.
I per què s'ha arribat a aquest punt límit ara, en aquest moment?
Amb aquest punt límit és perquè tenim ara els augments de costos a les nostres produccions agrícoles han pujat molt i no veiem una compensació amb el producte final, amb el preu final. Diguéssim, veiem augmentant molt els costos, però no ens repercuteixen al que cobrem nosaltres finalment amb el nostre producte.
També estem parlant molt dels efectes de la sequera. M'imagino que això de rebot també està afectant a l'agricultura. Això també és un dels factors pels quals doncs reclameu que no sé, que hi hagi més ajudes o que es posin mesures, perquè ho dèiem la setmana passada, un dels esforços més grans que es demana en aquesta fase d'emergència és que l'agricultura redueixi encara més la despesa d'aigua que fa.
I tant, això és un dels nostres punts que portem al manifest, i és que l'administració, d'aquí Catalunya, estatal i Europa, que ens ajudin a fer una modernització dels nostres recs, perquè seria el primordial per poder pal·liar aquests efectes i poder reduir i tindre estalvi d'aigua.
Per tant, el que necessitarien serien més ajudes per millorar aquests sistemes de rec?
Sí.
I això no hi és ara mateix? No hi ha aquesta voluntat?
Ara mateix no hi és la voluntat eficaç per dir ens fiquem a treballar de veritat amb aquest tema.
Si seguís aquesta tendència que hi ha ara, si el govern no posa mesures, si no es donen més ajudes, cap on diria que ens condueix a aquesta situació actual? És a dir, d'aquí uns anys podríem estar parlant de que no es podrien consumir o que gran part dels productes que consumiríem no es produirien aquí?
Clar, això, si seguim amb aquestes polítiques agràries europees o amb la mateixa política que tenim ara mateix aquí a casa nostra, això ens aboca a tots a una ruïna, amb una ruïna total de totes les explotacions agràries. I llavors això és un perjudici per nosaltres, perquè si tant que volem un país, potser ens hem de mirar que primer hem de tindre productes que poguéssim tindre nosaltres els nostres productes per menjar, i no tindré que dependre tant de fora.
Creu que no s'ha valorat, per tant, prou el producte que tenim a casa nostra? S'ha deixat estar durant molt de temps?
Sí, la meva opinió és que sí. Crec que no li hem donat importància al gran valor que tenim amb temes de pagesia, ramaderia, aquí al nostre país, i amb pesca i tot. El sistema agroalimentari és molt important i crec que l'hem abandonat. L'hem abandonat fins a un moment que estem agonitzant.
Deixi'm que torni de nou a les aturades, a aquestes marxes lentes, talls que hi haurà a partir de demà al matí. No sé si tenen més o menys previsió de quin seguiment poden tenir.
Crec que serà molt massives aquestes manifestacions, perquè això és un moviment ara mateix és que ha sortit de baix. Són pagesos, petits pagesos, hi ha de tot, des de un petit pagès, un ramader, tothom, tot el sistema agroalimentari està al davant.
Em deia per les ubicacions d'aquests talls, moltes a les comarques de Lleida, el Bages, a Osona, Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Ebre, el Gironès, tenen previst també fer-les a Barcelona o que més endavant es puguin fer també a la capital catalana?
Com aquest moviment va néixer assembleari, decidirem els talls i cada territori decidirà les accions que durem a terme en els pròxims dies.
Això només és l'inici d'aquestes mobilitzacions, perquè la setmana que ve, crec que dimarts, n'hi ha de convocada de noves.
Sí, això sol és l'inici.
Per tant, esperen que la setmana que ve s'hi pugui afegir més gent encara?
Jo crec que sí.
Quina situació preveuen aquestes properes hores demà? Si hi ha tots aquests talls, si s'allarguen, vostè em deia en el cas de Lleida, 48 hores, no sé si la resta també tenen intenció o no d'allargar-se aquestes 48 hores, preveuen una situació de col·lapse de les carreteres catalanes?
Jo crec que serà una situació molt complicada al país, en temes de circulació.
Però no li consta que a les altres vies també mantinguin aquests talls o aquestes aturades durant 48 hores?
La intenció és sí, mantindre les aturades fins que algú ens pugui donar alguna resposta.
Toni Martínez, portaveu de la plataforma 6F, que són els convocants d'aquestes mobilitzacions que hi haurà a partir de demà i que, com ens deia ara, durant 48 hores com a mínim, evidentment a partir de demà que estarem pendents de tot el que passi. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
Algun comentari sobre el tema, Enric?
A veure, plenament justificat aquesta mobilització.
És que és un sector que sí, realment fa molts anys que aguanta, que es queixa i que ningú hi posa remei.
Mira, jo l'altre dia parlant amb en Pep Riera, el gran líder de la Unió de Pagesos, que recentment li van fer un homenatge commemorant el 50è aniversari d'aquest sindicat, li preguntava, escolta, no et fa una mica de cosa veure tots els pagesos alemanys, els pagesos francesos i aquí... Com que no acabem de sortir,
hi ha mobilitacions molt contundents,
sí, molt
contundents, que hi ha hagut,
i em deia, és que ja en quedem pocs malauradament, i per tant ara ha de ser Europa qui lideri, perquè el mateix que estan reclamant aquí, amb alguns matisos, és el mateix que estan reclamant a Europa, però clar, finalment s'han hagut de posar en marxa, perquè òbviament això doncs és una reclamació plenament justificada. I ara que estem en sequera, el representant que acabes d'entrevistar parlava d'una cosa fonamental, o sigui, com s'ha plantejat el rec, o sigui, com s'ha plantejat el consum hídric a la pagesia, i és claramente deficient. I aquí tenim molt camp per córrer, malauradament no tenim temps per fer totes les inversions que caldria. Hi ha països que estan pitjor que nosaltres en tema de sequera, que ens porten 30 voltes a l'estadi, amb molt avantatge, i aquí clarament no hem fet els deures. I la pagesia no pot esperar. O sigui, malauradament, una persona doncs pot dutxar-se un cop a la setmana en lloc de dos o tres, però la pagesia no. La pagesia ha de regar, la pagesia ha de conrear, i això, malauradament, no s'ha plantejat bé.
Jordi.
Bé, jo des d'aquí tot el suport als pagesos, i per no dir el que ha dit el representant i el que ara deia en Sierra, apel·lar també a la gent, no? És a dir, molt sovint els pagesos com a aquell estament que estem orgullosos d'ells al país, però que mai ningú se'n recorda, sobretot a l'hora de consumir. I per tant, aquí també a vegades parlem del quilòmetre zero, etc, etc, però quilòmetre zero vol dir la fruita de temporada, i vol dir determinades hortalisses de temporada. No tot l'any menjar fruites, que és segur que les has d'anar a buscar a l'altre costat.
I que ens mirem una mica també quan anem al supermercat de l'origen, que no costa res mirar l'etiqueta i veure d'on venen els productes que...
I entendre que aquesta demanda no és una demanda dels pagesos, sinó que és una demanda de model de país. És a dir, que sigui car o barat cultivar fruita, depèn de quin model de país tinguis. Però si tu vols tenir un model en què el territori es gestioni, en què els pagesos puguin ser un element important en la teva economia, això ho has de protegir. El que no pots fer és permetre competència deslleial a un estament econòmic que tu dius que el vols protegir i defensar, no? I en aquest sentit passen massa coses, l'aigua, el rec, les regulacions, els preus, per començar a dir que això fa patir molt. Per tant, cal una reacció molt ràpida del govern en aquest sentit.
Isabel?
Bé, jo només em plantejo una reflexió, no? Quan veig que a tota Europa tenim un mateix problema, és que realment el problema té una envergadura enorme, no? No només per aquest ús directe que nosaltres fem dels productes, no? Sinó perquè és un problema generalitzat que on hi ha el problema del REC, hi ha un problema de normatives, hi ha un problema enorme que fa que hi hagi una autèntica rebel·lió. Jo crec que quan un sector primari es rebel·la, se l'ha d'escoltar.
Montserrat, per acabar ja.
Sí, no, que ara parlem de la sequera, de com afecta això a la pagesia. Sí que és cert que a mi em sembla que el govern no ha pres cap decisió valenta al respecte, ni pel que fa al sistema de REC, ni pel que fa, per exemple, al turisme, que al final tenim els pagesos manifestant-se perquè tenen un sistema de REC completament destartalat, i tots sabem, i vaja, així ho demostren, que els turistes consumeixen molts més litres d'aigua que un ciutadà de Barcelona normal.